Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El PSOE sembla que ha donat un cop de puny sobre la taula i a les últimes 12 hores hem escoltat dues frases tan contundents que han fet que l'independentisme alci les celles. Precisament les celles van ser protagonistes en el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero com a president del govern d'Espanya. Ahir, en un dels actes habituals organitzats per La Vanguardia i RAC1, ZP va deixar anar una frase contundent respecte a la llei de l'amnistia.
Yo tengo la absoluta convicción de que el 99% de la sociedad catalana y el 99% de la sociedad española sabe que cuando hablamos del procés y de los independentistas no se puede hablar de terrorismo, que no hay, como ha dicho hoy el presidente de una manera muy contundente, independentistas terroristas. Esto es preocupante.
Clar, i ho diu Zapatero, encara més contundent va ser el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez de Brussel·les. Mentre davant del Parlament Europeu es veien imatges que recordaven a Urquinaona, aquella Urquinaona post-sentència, amb contenidors cremats i mobiliari públic trencat, Pedro Sánchez deia que tots els independentistes acusats seran amnistiats. Atents.
El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
Rabiosa contundència del govern d'Espanya i del PSOE. Per cert, punts suspensius. Zapatero, un gran culer, també va opinar sobre el Barça i l'adeu de Xavi Hernández a final de temporada.
Estoy disgustado por resultados y porque además yo tengo... Xavi Hernández me cae muy bien. Hablé con él alguna vez cuando era jugador activo y yo presidente. Me pareció una persona inteligente, capaz. Y me sabe mal que no, esto no haya salido bien. Y hay mucho lío en el Barça y tal. Pero bueno, los colores... a mí me criticaron tanto también por ser del Barça.
Hay mucho lío. También va a dir ahí Zapatero del Barça. Li recomanem Zapatero que escolti RAC1 aquest matí d'aquí a menys d'una hora, perquè el president del Barça, Joan Laporta, serà el món a RAC1. Parlarem del lío. Tenim moltes ganes de preguntar-li al president del Barça i sobretot d'escoltar-lo. I preguntar-li, efectivament, a Joan Laporta cap a on va el club. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres 2 de febrer del 2024.
I som a les portes d'un cap de setmana radiant i amb temperatures més altes, sobretot diumenge, però avui comencem el dia amb fred. El migdia serà suau, amb sol, núvols prims i algunes boires.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha tres incidències actives. Una a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vallcarca, en sentit sud, i acumula 6 quilòmetres de congestió des del nus de la Trinitat i Roquetes, i també es talla part de la via per accidents a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, amb 5 quilòmetres més de congestió, i a la C31 a l'altura de Viladecans, en sentit sud, on temporalment s'ha tallat tota la calçada.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Podem dir com a oficial, ja és oficial. La pitjor sequera de l'últim segle ha deixat gran part de Catalunya en emergència, assedegat per la falta d'aigua. Aquesta matinada, el Diari Oficial de la Generalitat, el DOC, ha publicat el decret del govern que decreta la situació d'emergència a les conques del Llobregat i del Ter, les que abasteixen les àrees de Barcelona i de Girona, on viuen 6 milions d'habitants, que seria el 75% dels catalans. Fins ara, 37 municipis de l'Alt Empordà i del Baix Camp ja havien entrat en emergència, però avui se n'hi afegeixen 202 municipis més, incloses les ciutats més poblades. És el pitjor escenari que preveu la llei de sequera, que és la que faculta el govern per aplicar les restriccions més dures. L'encarregat d'anunciar que el gruix de Catalunya entrava en emergència va ser el mateix president de la Generalitat, que va comparèixer de manera extraordinària ahir al migdia. El president Aragonès confia que la sequera s'acabi tard o d'hora, però demana un esforç a la ciutadania per continuar estalviant aigua mentre no arribi la pluja.
Tota gota estalviada, tota gota que no es perd, és aigua que tindrem per les properes setmanes i els propers mesos. I crec que això ho hem d'aplicar en tots els àmbits de la nostra vida. Superarem la sequera i ho farem gràcies a la col·laboració, a l'esforç compartit, a la planificació i a les inversions ben dirigides. Hem estat capaços de superar desafiaments anteriors. També superarem aquest.
El president assegura que amb les dessaladores, l'aigua regenerada i l'estalvi de la ciutadania, Catalunya ha aconseguit endarrerir la situació d'emergència 15 mesos. Però al final ha arribat l'inevitable. I ara que ja hi som, què implica exactament aquest escenari? Doncs l'entrada en vigor de noves restriccions que afecten els ajuntaments i tots els sectors econòmics. Ho han mirat amb detall i amb lupa la Judit Vila i l'Eudald Martínez.
A qui afecta l'emergència?
A 202 municipis de fins a 14 comarques són sobretot les que envolten l'àrea de Barcelona i la de Girona, tot i que també inclou part del Solsonès. Són tots els municipis que reben aigua del sistema d'embassaments del riu Ter Llobregat.
Ajuntaments.
Hauran de limitar el consum al municipi a un màxim de 200 litres per habitant i dia, 10 menys que en la fase de preemergència. Els ajuntaments tampoc podran fer servir aigua potable per regar espais verds ni netejar carrers i no podran omplir fonts ornamentals ni organitzar activitats que tinguin consums d'aigua alts, com ara festes de l'escuma.
Sectors econòmics.
Els agricultors hauran de reduir un 80% el consum d'aigua que consumeixen en situació de normalitat, els ramaders un 50% i la indústria un 25%. Tampoc es podran obrir més activitats econòmiques que gasten volums importants d'aigua, com ara fàbriques, granges i hotels.
L'esport.
Els gimnasos i clubs esportius podran continuar reomplint piscines i regant camps de gespa sempre que compensin el que gasten amb altres mesures, com ara tancar les dutxes puntualment.
I com afecta els particulars?
Com ja passava fins ara, tenen prohibit omplir piscines i regar els jardins i els horts urbans. Si volen rentar el cotxe, només ho podran fer en establiments especialitzats que tinguin sistemes de recirculació. En alguns casos, els ajuntaments poden optar també per reduir la pressió de l'aigua que surt de l'aixeta.
Aquestes són les mesures que ha decretat el govern de la Generalitat, però els ajuntaments també en poden afegir d'altres. Barcelona, per exemple, ha anunciat que prohibirà que els esportistes federats es dutxin a les instal·lacions municipals després dels entrenaments i els centres esportius propietat de l'Ajuntament, com els gimnasos públics, hauran de tancar una de cada quatre dutxes per estalviar aigua. Des d'avui, Barcelona també prohibeix regar els més de 500 horts urbans que tenim a les ciutats. Però, si volen, els ajuntaments encara poden anar més enllà. El periòdico explica avui que diversos municipis ja han demanat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que limiti els litres que els envia. Volen rebre la quantitat exacta que els pertoca, 200 litres per habitant i dia, perquè així garantiran que no gasten ni una gota més. El govern català ja treballa per veure com fer-ho, però avisa que és una mesura que no es pot aplicar a la lleugera, perquè si l'aigua que arriba als dipòsits municipals s'acaba, hi haurà talls de subministrament a les cases. De fet, hi ha una dada molt important a tenir en compte. El topall de 200 litres per habitant i dia és un còmput global que té en compte no només l'aigua que gastem a casa, sinó també la que necessiten les empreses per funcionar o la que es perd per les fuites de les canonades, Eudald.
Si el límit per habitant i dia fixat pel decret de sequera en cap cas fa referència al consum domèstic, el que ens apareix a la factura de l'aigua, sinó el que hi ha al total del municipi, ho ha explicat a RAC1 el director de l'àrea d'abastament de l'ACA, Jordi Molist.
No només a l'ús domèstic, que fem les persones a casa nostra, sinó també llers, bars, restaurants, perruqueries, bugaderies, més les fuites que hi puguin haver en la xarxa de distribució, tot això, la suma de tot això, no pot superar aquest valor de 200 litres.
Només en alguns casos molt puntuals, la que permet separar el consum de la ramaderia o de la indústria en cas que això suposi un volum molt elevat. És per això que Molist apunta que l'objectiu de consum a casa hauria de ser molt més baix que aquests 200 litres.
Moltes ciutats ja estan per sota dels 100 litres d'habitant i dia a nivell domèstic, i en una situació com la que estem ens hem de mirar entre tots de reduir-los de 90 o de 80 litres d'habitant i dia.
De fet, la mitjana de consum a les cases a Catalunya ja és de 117 litres per habitant i dia, i en alguns casos, com a l'àrea metropolitana de Barcelona, fins i tot menor, de 105.
Dels 202 municipis que avui han entrat en emergència, n'hi ha 90 que superen el límit de 200 litres. El Departament d'Acció Climàtica ha obert expedients a alguns d'aquests pobles i ciutats que gasten més, i no descarta multar-los. El conseller David Mascort els posa deures. Vol que els ajuntaments detectin el veïnat que estira més el braç que la màniga i fa una crida a pujar el preu del rebut de l'aigua.
És molt difícil, es fa molt difícil d'explicar que hi hagi ajuntaments que faci 5 anys, 10 anys o 15 anys que no toquen la tarifa de l'aigua. I que al mateix temps alguns d'aquests ajuntaments tinguin un dèficit d'inversions com el que tenen. Llavors, veient la crisi de la sequera en la qual estem, és el moment per pujar aquestes tarifes per poder fer les inversions que calen.
Quan s'hauria d'enfilar la factura per mitigar la sequera? Caldrà enviar vaixells carregats d'aigua a Barcelona per garantir-ne el subministrament? S'aplicaran noves restriccions? Què diuen els mapes del Meteocat? Plourà aviat? Plantejarem aquest i molts altres interrogants al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en temps de tertúlia a partir d'un quart d'onze del matí al costat de la Glòria Serra, d'en Jordi Bosch, de l'Ernest Folch i de la Mònica Usart. Passarà el conseller pel món a RAC1 tres dies abans d'una altra cita molt important. Dilluns, el conseller viatjarà a Madrid per reunir-se amb la ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, amb dues patates calentes al sobre la taula. La connexió entre l'Ebre i Barcelona, que el govern descarta almenys de moment, i la possibilitat de començar a enviar vaixells amb aigua des d'altres punts de l'estat per abastir l'àrea metropolitana de Barcelona. I ja que hi som...
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
El temps, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
S'intueix alguna pluja, oi, la setmana que ve?
Sí, sembla que a partir del dia 9-10 de febrer es podria trencar aquest bloqueig, aquesta dinàmica que tenim aquests últims dies marcada per l'anticicló, però no seran pluges que ens solucionaran aquesta sequera ni de bon tros. Podrien arribar alguns ruixats, dijous, per exemple, cap a les comarques de Ponent, dissabte algun xàfec cap a la resta del país, però no faran ni pessigolles a la sequera, perquè no tenim cap gran situació de pluja a la vista. Per tant, paciència encara, perquè aquesta sequera doncs durarà uns quants dies. I de moment el que hem de remarcar és que tornen a pujar les temperatures. Ho faran el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, i es mantindran altes dilluns. Estem parlant de valors de 17 a 22 graus, les més altes cap a les comarques de Girona, sobretot interior, i també punts del prelitoral. Per tant, molta suavitat als migdies i fred durant les nits. Tot plat amb sol, bandes de núvols prims i algunes boires que poden ser més persistents a les comarques de Ponent. I abrigueu-vos avui, que fa fred. Ara mateix tenim un grau a Lleida, 0 a Girona, 5 a Sant Cugat del Vallès, una a Vic, 11 a Tarragona i 11 a Barcelona.
Val. Hi ha un altre sector, el turístic, que també alça la veu contra les mesures que ha aprovat el govern, denunciant que els hotels i els càmpings catalans hagin de competir amb una mà lligada al darrere davant d'altres territoris, diuen, com Madrid, que no hi ha cap mena de restricció. I, és clar, al govern de Madrid li ha faltat temps per fer llenya de l'arbre caigut. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defensa que si allà no hi ha sequera és perquè ells gestionen l'aigua molt millor que a Catalunya.
No me dirá que no estamos gestionando el agua mejor que Cataluña. La gente está ahora mismo como nuestros camioneros o nuestros agricultores, viendo cómo se van secando sus cosechas, cómo se va abandonando sus trabajos, y solamente tenemos ojitos para ver cómo le pedimos perdón a un prófugo de la justicia que no sabe mantener en el sillón.
En 16 segons, Díaz Ayuso fot a la coctelera la sequera, l'amnistia, el president Puigdemont. Però potser que, un moment, el que no explica... és que l'any 2023 a la Comunitat de Madrid hi va ploure més del que és habitual. De fet, l'Agència Espanyola de Meteorologia qualifica l'any d'humit o molt humit en aquesta regió i per això allà no tenen problemes amb l'aigua.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2:15 del matí, mentre Isabel Díaz Ayuso barreja naps i cols, sequera i amnistia, el govern espanyol fa mans i mànigues per convèncer Junts per Catalunya que doni suport a la llei. La Vanguardia explica aquest matí quina és l'última proposta que la Moncloa plantejarà als del president Puigdemont. L'executiu de Pedro Sánchez vol mantenir el text tal com està redactat ara, sense tocar-hi ni una coma, però ofereix una nova reforma del Codi Penal, aquesta vegada per retocar el delicte de terrorisme. D'aquesta manera intentarien impedir que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, deixi alguns independentistes fora de l'amnistia acusant-los d'haver participat en actes terroristes durant les protestes del tsunami. El govern espanyol reforça aquest oferiment amb un discurs cada cop més desacomplexat en la defensa de l'amnistia. Ho sentíem al davantal. Ahir Pedro Sánchez va desvincular independentisme i terrorisme d'una manera tan clara com quan va ser en aquest estudi el president del govern d'Espanya del món a RAC1, era una picada d'ulleta Junts que pretenia atenuar l'altre missatge que va llançar. Es manté ferma la seva negativa a introduir nous canvis en la llei, tal com volen els de Puigdemont. Pedro Sánchez insisteix que ara la llei ja és prou valenta, reparadora i constitucional. Des de Madrid informa Roger Perciba.
Sí, Pedro Sánchez admet que tothom ha fet concessions, però vol que la llei d'amnistia surti del Congrés dels Diputats tal com està ara. Nega cap vinculació entre independentisme i terrorisme i recorda que la llei també servirà per resoldre errors dels independentistes.
Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo va a ser amnistiado. y por tanto vamos a poder superar todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron.
Sobre el futur de la legislatura, Sánchez admet que serà difícil, però diu que no serà més complexa que l'anterior, amb una pandèmia, un volcà i una guerra amb les seves conseqüències.
Tot això, malgrat que alguns dels barons del PSOE, com el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, continuen criticant Pedro Sánchez per les seves concessions a l'independentisme. Hi ha una veu provinent de la vella guàrdia del PSOE que s'ha erigit a la gran defensora de l'estratègia del president del govern d'Espanya. És segurament el socialista que fora del govern ha tingut més importància en les negociacions. L'home que segurament, dels que serien els barons antics històrics del PSOE, ha agafat la veu de l'acord entre independentistes i el socialisme. És José Luis Rodríguez Zapatero, que ahir, en un acte dels fòrums que organitzen La Vanguardia i RAC1, va fer una defensa molt contundent de l'amnistia. Informa Adrià Santa Susagna.
Zapatero va sortir sense pèls de la llengua, deixant clar com ho veu...
Sí, va haver ley de amnistía.
Que la justícia no ajuda...
Yo creo más en el azar que en la conspiración. Pero, oye, hemos tenido... El azar no nos ha sido favorable. Se producen movimientos judiciales que, sin duda alguna... tienen un impacto.
Que hay causas que no se aguantan.
Ahora Rusia, ahora el movimiento independentista estuvo planificando la invasión de Ucrania. Hombre, por favor, nos merecemos un respeto como sociedad.
¿Y que cal cuidar més Catalunya?
Tenemos que avanzar en el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Lamento haber nacido y estudiado en un país que en mi generación jamás me hablaron de Cataluña. I que existia una llengua que se llamava el català.
I va revelar que Rajoy li va demanar que mediés en Veneçuela perquè no reconegués una Catalunya independent.
Per cert, que això que explica Adrià Santa Susagna és bestial. El nivell de convocatòria de José Luis Rodríguez Zapatero, oi? Avui, si mireu la pàgina 12 de La Vanguardia, explica la gent qui hi havia. Des de Jordi Hereu, Jaume Collboni, Núria Marín, Antoni Balmont, Salvador Illa, José Montilla, José Blanco, Carlos Prieto, Pere Navarro, Joan Clos, estem parlant del que seria el sector del PSC i del PSOE, també Carles Campuzano, el diputat de Junts Albert Batet, el portaveu de Junts Josep Rius, el diputat al Congrés Gerardo Pissarello, hi havia Antoni Llardén de Nagàs, en Manuel Bufrau d'Indra, el Salvador Alemany de Vertis, el Carlos Navarro de Baix, la Sol d'Orella de Coca-Cola, el president de la Cambra de Comerç, el Josep Lluís Bonet, hi havia el Carles Vilarrubí, el Josep Sánchez Llibre, l'Antoni Canyete, en fi, és que ahir hi havia moltes ganes de veure el que deia José Luis Rodríguez Zapatero. Junts aplaudeix que el PSOE no vegi terrorisme en el procés, però el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, no es deixa convèncer i creu que ara els socialistes han d'actuar en conseqüència i blindar la llei d'amnistia.
Des de Junts valorem positivament aquestes declaracions que ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i les valorem positivament en el sentit de que coincidim, de que no hi ha hagut en cap cas terrorisme dins de l'independentisme i de que, a més, tots els independentistes doncs, han de ser amnistiats. Justament per això, ara que estem d'acord, doncs el que hem de fer és blindar-ho a la llei i no deixar a les mans i a l'arbitrarietat d'alguns jutges que volen marcar l'agenda política.
I a tot això, Junts insisteix que amb les últimes maniobres judicials, els investigats pel cas del tsunami democràtic o per la suposada trama russa del procés quedarien fora de l'amnistia. Per això volen que la llei també exoneri els delictes de terrorisme i alta traïció, dos punts que el PSOE rebutja perquè entén que són inconstitucionals. Junts està especialment preocupat per les piruetes legals d'un jutge, de Manuel García Castellón, el del cas tsunami. Aquest magistrat de l'Audiència Nacional està entossudit a relacionar aquell moviment de protesta amb el terrorisme, però cada vegada està més sol. Avui El País publica un escrit del fiscal fiscal del cas Tsunami, el conservador Miguel Ángel Carballo, que deixa García Castellón bastant com un drap brut. I no exagerem, Carballo acusa el magistrat de firmar interlocutòries molt mal argumentades, plenes de contradiccions i sense proves. Però el PP surt en defensa de García Castellón i la seva obsessió amb el terrorisme. En una piulada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recorda que és la justícia i no la Moncloa qui decideix els tipus de delictes que s'han comès durant el procés. Irònicament, es pregunta Núñez Feijóo per què cal amnistiar el terrorisme si no ha existit mai. El PP, per cert, també aprofita el trasllat a Suïssa de Ruben Wagensberg, assenyalat pel cas Tsunami, per carregar contra el PSOE. El portaveu popular al Congrés, Miguel Tellado, va renyar la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, per haver assegurat al món a RAC1 que empatitza Ruben Wagensberg.
La vicepresidenta primera del gobierno se muestra empática, cariñosa y comprensiva con un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña que que ha huido a Suiza para eludir la justicia. Ese es el circo de tres pistas en el que vive y desarrolla su acción política un presidente que se llama Pedro Sánchez.
Afirma el circ de les tres pistes perquè de vegades el lleó es fot el domador. I ho dic perquè Ruben Wagensberg no ha fugit, perquè no té res aquí, res, cap causa oberta. Ruben Wagensberg ha viatjat a Suïssa, no ha fugit. Miguel Tellado també creu que les divergències entre el PSOE i Junts fan pensar que la legislatura serà molt curta. El jutge del cas Volhov, Joaquín Aguirre, i el del tsunami democràtic, García Castellón, van intentar unir les dues causes utilitzant un vincle sorprenent, els suposats bitcoins que l'independentisme hauria intentat pactar amb Rússia. Els dos magistrats situaven l'enginyer Jaume Cabaní al centre d'una negociació amb el Kremlin per un sistema de finançament en criptomonedes amb el qual pretenia aconseguir fons tant per les protestes del tsunami com per la Casa de la República de Waterloo. Ho explica el Món.cat, que també aporta nous àudios de la declaració d'un dels principals investigats a la trama de russa del procés Víctor Tarradellas davant del jutge Aguirre. El magistrat s'agafa un document sense marques ni remitent que la Guàrdia Civil hauria obtingut amb un programa espia per sostenir aquesta enrabassada i surrealista tesi. Una idea que Víctor Tarradellas va negar de totes en la seva declaració en seu judicial.
Van intentar fer moltes operacions d'això, però és veritat que crec que no van aconseguir mai bescanviar un bitcoin.
Tot i així, durant l'interrogatori, Joaquín Aguirre insisteix en aquest suposat acord entre Catalunya i Rússia per oferir una legislació favorable a les criptomonedes a canvi que el Kremlin financés el procés, però ell mateix reconeix que el document en què es basa era absolutament fals.
¿Cuál era la financiación que li va dar Rússia a canvi d'esta legislació especial?
Bueno, és el document aquell amb el que jo em vaig fer una foto.
Sí, però esos documentos son falsos.
Jo això sí que no ho sé.
Eran 500.000 millones de euros.
Ni li puc explicar que m'explicaven, Allò era un document de 500.000 milions de dòlars, que segons deien ells, era un document que està instal·lat a Suïssa de valor or. Però si és fals o no, jo sí que, no hi entro. No en tinc ni idea.
Arran d'aquestes sospites van arribar a espiar els moviments de l'informàtic Jaume Cabaní i el jutge Aguirre el va deixar d'investigar perquè no hi van trobar res. Aleshores, García Castellón va passar a imputar-lo pels seus missatges a les xarxes a favor del dret a l'autodeterminació, la que usaven d'haver impulsat l'entitat Cat Global, un lobby per impulsar Catalunya en l'àmbit internacional que, segons el jutge, estaria vinculat amb el finançament del tsunami. Doncs bé, arran d'aquests àudios de Joaquín Aguirre, però sobretot del que us explicàvem ahir, en què traia les seves pròpies conclusions de manera absolutament esbiaixada mentre prenia declaració a Víctor Tarradellas, el jutge del cas Volhov ja té sobre la taula una petició oficial perquè s'aparti de la investigació. La defensa de Josep Lluís Alai, home proper al president Puigdemont, ha presentat una recusació per falta d'imparcialitat. Li recriminen també les opinions de conversa de bar que el magistrat va deixar anar durant l'interrogatori amb Tarradellas. El text de Gonzalo Boye parla també d'interrogatori groller i posa èmfasi en l'entrevista a una televisió alemanya pública on el jutge va exposar la seva tesi de la ingerència de Rússia. La defensa de Alai insinua que al darrere hi ha alguna cosa estranya. Benet Iñigo.
L'escrit de l'advocat Gonzalo Boye qualifica d'insòlit que un jutge parli públicament per televisió d'un cas que instrueix, però a més, sospita que es tracta d'una maniobra preparada, que no és casualitat que s'emeteix el mateix dia que va reactivar la causa de la trama russa apuntant per primer cop Puigdemont per un delicte d'alta traïció. Per això ha demanat com es va gestionar, qui i com i quan la van gravar i què en sabia el corresponsal a Barcelona d'aquesta cadena alemanya.
Más temprano que tarde se demostrará que la entrevista ni tan siquiera fue casual, ni un acto de responsabilidad impropio de quien ejerce la función jurisdiccional, sino algo bastante más serio, un concierto previo que destruye cualquier viso de imparcialidad, si es que en algún momento esta existió.
El que segur és que el servei de premsa del TSJ no va vehicular aquesta entrevista, no en sabia res. De fet, Aguirre ha rebutjat totes les entrevistes demanades per altres mitjans de comunicació a través dels canals oficials.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la col·laboradora del Món a RAC1 i sotsdirectora del diari Ara, Carla Torró.
Cagarse a las calzas hablando de un hombre es especialmente humillante, ¿no? Porque los hombres no llevan bragas. Si et diguessin que això ho diu el veí del tercer segon al bar de la cantonada després de dos xupitos, t'ho creuries. Però és una frase del jutge Aguirre que dona per al·lucinar, riure i, la veritat, també deprimir-se una mica. La realitat, però, és que aquest jutge pot decidir seure diferents persones al banc dels acusats per delictes gravíssims i que això és el que fa descarrilar l'amnistia. Perquè està bé parlar clar i dir que això va de Carles Puigdemont. Si Junts va tombar la llei a última hora és perquè no tenen clar si l'expresident s'hi podrà acollir. Però poden tenir-ne en algun moment la certesa? Crec que és difícil perquè sempre hi ha algun jutge que es pugui despenjar amb alguna decisió. Per això la disjuntiva pel partit, crec, és la que és. Junts vol aprovar la llei d'amnistia assumint el risc que Puigdemont pugui quedar-ne fora o estan disposats a tombar-la deixant sense protecció a centenars d'encausats pel procés? I és una pregunta difícil que dibuixa al mateix temps les dues lluites que tenim de fons. Junts deciden si són un partit que pacta o que va a la contra i la dreta desquiciada per desgastar el PSOE. Perquè això és el que hi ha de fons. La lluita pel poder en majúscules, que és la Moncloa.
Tota aquesta remor de fons, avui ha començat oficialment la campanya electoral a les eleccions de Galícia del dia 18 de febrer. És una partida regional que juga en clau espanyola i per això els líders espanyols desembarcaran els pròxims dies a Galícia. De fet, aquest matí ja hi va el president del PP, el gallec Alberto Núñez Feijóo, que pentinarà els pobles de l'interior per intentar lligar la victòria d'Alfonso Rueda amb la cinquena majoria absoluta consecutiva del PP. Ara bé, les primeres hores de campanya de Galícia... De Galícia se n'ha parlat ben poc. De fet, el tema estrella és Tachín Tachán, Catalunya. No se podia saber. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé.
Sí, avui Feijóo entra en escena en la campanya gallega i ho fa pel seu compte. La promesa del líder popular és evitar tant com pugui la política estatal, però des del seu equip donen per fet que l'amnistia ocuparà bona part del missatge. De fet, ahir a la nit, la seva mà dreta a la Xunta i ara candidat del PP, Alfonso Rueda, ja recordava els pactes de la Moncloa amb l'independentisme.
Queren que nos calemos frente a todo lo que está pasando en Madrid. Eu non quero que a Galicia veña o que está pasando co goberno de España. Bildu e Esquerra Republicana dalle vergonza hasta os do Bloque, pero son os seus socios.
El PP obria campanya a Lugo com el Partit Socialista, en aquest cas amb la vicepresidenta espanyola. María Jesús Montero confia en un cop de timó a la Xunta.
O es que acaso Galicia se va a conformar, va a perder el tren del futuro, porque un gobierno, el de la Xunta de Galicia... indolente, apático, que no le preocupan los problemas de los ciudadanos.
Demà Pedro Sánchez serà a Ourense i Feijóo omplirà la plaça de toros de Pontevedra en un míting on, atenció, reapareix Mariano Rajoy en un acte del PP després de tot l'escàndol per l'Operació Catalunya.
D'aquest tret de sortida de la campanya gallega, escoltem el comentari que posa el polític i col·laborador del món RAC1, Anton Losada. De fet, Anton Losada serà qui seguirà també cada dia la campanya electoral de Galícia pel món a RAC1 amb els seus comentaris. Don Anton Losada.
Arranca la campanya electoral en Galícia. 15 días donde las gallegas y los gallegos vamos a ser más altos, más guapos, más inteligentes y más amados. Es lo mejor de las elecciones. Te das cuenta de que lo único que necesitamos es amor, mientras los candidatos y las candidatas te prometen bonos descuento, vías rápidas o planes estratégicos. Empieza la campaña que no quería el PP, y ahí está la noticia. Feijóo y Alfonso Rueda convocaron a votar el domingo después de Carnaval porque querían una campaña donde no pasase nada, no hubiera movilización y se hablase mucho de la amnistía y de Cataluña y nada de Galicia, porque aquí todo es paz y felicidad. Los pellets y su propia torpeza han arruinado tan brillante plan. Han pasado muchas cosas en Galicia durante la precampaña y tiene pinta de que van a pasar aún más en la campaña. Por eso he partido. Cuando hace nada, parecía que no.
Doncs seguirem aquest partido que diu don Anton Losada amb les seves cròniques afilades aquí al món a RAC1. Però Catalunya no només amaneix els discursos a Galícia. Atenció, perquè a l'Aragó... Ai, Déu. El president de la comunitat, també del PP, Jorge Azcón, s'ha despenjat en les últimes hores amb una andanada anticatalana. Assegura que a l'Aragó no s'hi parla català i per això defensa eliminar-lo de tot arreu. Quan li pregunten què es parla Fraga, per exemple, ell insisteix que no és català, sinó fragantí. És a dir, hem passat del lapao, aquella llengua inventada que el PP es va treure de la màniga 10 anys enrere per substituir el català, al fragantí. Jorge Azcón, president de l'Aragó, va rematar la seva croada catalanòfoba acusant la Generalitat d'intentar imposar el català a l'Aragó. Aquesta nit està la primera que la Blanca ha passat fora de casa amb més de 50 anys. És la veïna de 78 anys del barri gòtic de Barcelona que van intentar desnonar el passat mes de novembre per un deute de 88 euros. La propietat els hi reclamava per unes obres que es van fer molts anys enrere. La Blanca, recordem que va explicar el seu cas aquí al món a RAC1, en aquell moment deia que hi volien fer un pis turístic.
Esta señora lo que quiere es que me vaya porque lo quiere para piso turístico. Porque ahora todos los pisos que viven donde vivo yo, pues han ido muriendo personas que eran más mayores que yo. Y nada más quedo la otra chica que tiene 45 años, que son los padres de los dueños, y yo.
Doncs bé, ahir la van fer fora de casa després que no arribessin a bon port les negociacions entre ella, la Blanca, l'Ajuntament de Barcelona i sobretot la propietària. Informa a 8:45 del matí aquí al Món RAC1, Joel Penya.
Des del llançament fallit ara fa gairebé 3 mesos que les tres parts estaven mirant de redreçar la situació. L'Ajuntament ha explicat a RAC1 que fins i tot s'havien ofert a pagar 1.000 euros al mes, que és el preu de mercat del pis. La propietària, però, s'hi va negar. L'entitat que ha fet de portaveu de la Blanca, Resistim al Gòtic, assenyala directament a l'Ajuntament com a culpable que les converses se n'anessin en orris. Un dels membres, Martí Cusó, ha dit a RAC1 que han canviat de criteri davant d'aquestes situacions i que això pot afectar desnonaments futurs.
La propietària estava d'acord, la Blanca ja estava d'acord i part de l'Ajuntament, habitatge, estava d'acord, però a ultimíssima hora, Serveis Socials de l'Ajuntament va dir que no signava, es va aixecar. Ens han justificat, segons un canvi de criteri, que no, que aquest Ajuntament no signaria més acords que passessin pel pagament de quotes de lloguer.
I la propietària no ha badat boca. Sigui com sigui, l'Ajuntament li ha ofert a la Blanca un allotjament d'emergència i avui podrà tornar a casa a recollir les seves coses.
Són 8:45 en punt del matí. I hem de parlar de el Benidorm Fest. El català ha tornat a quedar-se sense opcions d'anar al Festival d'Eurovisió i ho ha fet amb polèmica. Roger Pedrós s'ha quedat a les portes de la final del Benidorm Fest per culpa del vot demoscòpic. Hi ha tres tipus de vots. El del jurat, que l'havia classificat en quarta posició. La quarta posició és l'última que dona accés a la gran final d'aquest Benidorm Fest. Doncs el jurat l'havia classificat en quarta posició. El vot popular, és a dir, el de la gent que està mirant la televisió i envia SMS i fa trucades, també l'havia situat dins la final en quart lloc. Però aquest vot demoscòpic que existeix però que ningú sap qui hi ha, l'ha sentenciat. Li ha donat la segona pitjor puntuació. No oblidem que el vot demoscòpic són 350 persones que, segons Ràdio Televisió Espanyola, representen sociològicament la societat espanyola. Ergo, sí. El vot demoscòpic són 350 persones que representen sociològicament la societat espanyola, segons Televisió Espanyola, la societat espanyola ha deixat fora la cançó en català. Tot i que el jurat l'havia fet classificar i el vot popular que estava mirant el Festival d'Eurovisió també. Això malgrat que l'actuació de Roger Pedrós amb la cançó El Temps va ser impecable i va sorprendre tant la premsa especialitzada en el festival com el jurat.
Perdó comptant les hores d'un rellotge aturat, fent el temps en baixos per voler-nos trobar, però no, el temps s'esgota i no. Buscant alguna idea com poder-nos mirar, si tot el titania m'ho deixava marxar, però no.
Les apostes no donaven ni un duro per ell i amb només veu i piano i una escenografia molt elegant i senzilla va estar a punt de donar la gran campanada. Va rebre 103 punts i es va quedar a només 8 punts de la classificació. En declaracions a RAC1 diu que marxa amb el regust de la feina ben feta.
Una sensació molt positiva i crec que molta gent pensa de fet que hauríem d'haver-nos classificat, però en definitiva, contents amb l'actuació, seguint amb el camí, preparant el següent disc, amb ganes de continuar, molt segurs del que hem fet, molt tranquils de que hem fet la feina que volíem i hem ensenyat el que volíem, i endavant.
El gran guanyador de la segona semifinal va ser qui ja partia com a favorit, Saint Pedro.
Porque ahora somos dos extraños. Ahora somos dos extraños.
És un bolero que es diu Dos Extraños, va aconseguir un canari, 194 punts, la valoració més alta del que portem de concurs. La segona va ser Maria Pelae, tot i que es va quedar més de 50 punts del primer.
Coge el juguete con la diestra, no resistis que tu padre no se entere.
Aquesta sí, Roger Pedrós no. Ara bé, ahir també hi va haver més polèmica, com en edicions anteriors del Benidorm Fest. El jurat i el públic van discrepar clarament amb la proposta de Jorge González. Tant és així que la gent al pavelló va escridassar els experts quan li van donar la tercera pitjor puntuació. Al final va ser el preferit del vot popular i del vot demoscòpic i va classificar-se com a tercer. L'últim dels finalistes, i que Déu us agafi confessats escoltant-lo, serà el Macor.
Precios platino, precios platino, l'havíamos la camino i ja muriendo de ser. Precios platino, precios platino,
l'actuació, com a mínim l'actuació va ser un drama. Allà al Palau de l'Illa de Benidorm també hi havia el productor d'aquest programa i enviat especial de RAC1, Jordi Ramos.
La segona semifinal del Benidorm Fest es va convertir en una nit de contrastos i de divergències. Més enllà dels resultats de Pedrós i de la controvèrsia sobre González, l'actuació del Macor, per exemple, es va sentir molt diferent dins i fora de l'estadi. El cantant de música urbana allà dins va ser l'estrella de la nit, aixecant tothom dempeus com si fos un dels seus concerts. Una estrella només comparable a la de San Pedro, que té la màxima puntuació de les dues gales per un estil d'entrada poc eurovisiu.
Yo hice lo que me salió de dentro, ¿sabes? Sin pensar en nada. Esa canción ni siquiera era para Eurovisión, esa canción es para mi disco y simplemente nos pareció que era la que más cuadraba y no, precisamente para esto. Tuvimos suerte, a la gente le gustó y un montón de cariños entonces.
Aritmèticament el Canari ja ho tindria fet, però encara haurem d'esperar a veure què passa quan es trobi amb Zorra, la guanyadora de dimarts, a la gala de demà. Una final on, recordem-ho, també hi haurà la catalana Sofia Coll.
Ahir el Benidorm Fest va punxar clarament a la Televisió Catalunya. Vam veure la segona semifinal 92.000 espectadors, això és menys d'un 7% de quota de pantalla, 25.000 persones menys que en la primera semifinal i no gaire millor que fa un any quan la segona semifinal va fer un 5% de share. A tot Espanya va anar una mica millor, va fer un 11%, a més d'un milió d'espectadors, pràcticament els mateixos que fa un any i si fa o no fa els mateixos que en la primera semifinal. Però realment aquestes hores de la nit gairebé matinada, i ja en direu. Escoltem què li va semblar tot plegat al sotsdirector del món RAC1 i exconcursant del Benidorm Fest amb Sutherland, Albert Sort.
1. Abans de res, 350 persones van tornar a arruïnar les aspiracions d'una cançó en català a Eurovisió. Un sistema que vol corregir distorsions territorials acaba distorsionant el resultat. L'actuació de Roger Pedrós, impecable, va ser un exemple de minimalisme, emoció i bon gust. Una llàstima i una injustícia. 2. Els eurofans ja havien enviat el Macor a Eurovisió abans que comencés la gala. Visualment va ser imbatible, però amb aquest directe de qualitat Quevedo no té cap opció de guanyar. 3. San Pedro pot arrasar, perquè té la millor cançó i una execució perfecta, però la posada en escena deixa faradíssim. 4. L'eurodrama amb Jorge González és de les coses més ridícules que recordo. L'actuació funciona involuntàriament com a autoparòdia. Si aquesta és la intenció, té els meus 12 punts, però ho dubto molt. 5. L'èxit de Maria Pelae és l'altra cara de la mateixa moneda, una Espanya que es pren molt seriosament a si mateixa i que vol tornar a transitar la via Blanca Paloma amb molt talent, sense una gran cançó i a risc que Europa no ho entengui. I 6. Algú s'ha preguntat justament per què l'última representant de Ràdio Televisió Espanyola Eurovisió no actuarà a cap de les gales?
Carai, aquesta última pregunta, quina mala llet. Després, Albert Sort amb Jordi Ramos, en parlarem aquí al món a RAC1, si cal trucarem també en Roger Pedrós, serà després d'escoltar Joan Laporta, de David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, amb la tertúlia també amb l'Ernest Folk, amb la Glòria Serra i amb en Jordi Bosch. 2 minuts i parlem de la presència de Joan Laporta aquest matí aquí al món a RAC1 i d'una de les notícies esportives de l'any. Lewis Hamilton, el 2025, correrà amb Ferrari.
Vinga, una mica més. Ja gairebé hi som. Aconseguit!
Després de la pujada de gener, arriba un febrer d'oportunitats amb els 10 dies Nissan. Vine al teu concessionari Nissan del 2 al 13 de febrer i aprofita les millors ofertes per estrenar un Nissan amb lliurament immediat. Corre, que s'acaben!
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer, inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla, per poder participar al sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa... Ni rastre.
Aquest febrer tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer. Informa't a Skoda.es.
Skoda.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Continuem els apunts aquí al món a RAC1, els esports amb Repsol. Joan Laporta s'asseurà avui d'aquí a 20 minuts en aquest estudi 1 de RAC1. A partir de les 9, el president del Barça concedeix la primera entrevista, una segona entrevista molt interessant, no només pel tema Xavi Hernández, sinó sobre el futur del club. El Barça es troba en un moment de moltíssimes incògnites i avui amb el president Laporta intentarem esbrinar com hem arribat a aquesta crisi esportiva i institucional que lliga de mans i peus al club. Ara la sortida precipitada de Xavi l'aguditza encara més. La d'avui també serà la primera entrevista a la porta des del tancament aquesta mitjanit del mercat d'hivern. El paper del Barça ha estat discret, de fet el club només ha incorporat Vítor Roque. Una entrevista que arriba el dia precisament que el Madrid torna a ser líder en solitari de primera. Ahir es va posar el dia a la Lliga i ho va fer guanyant 0-2 al camp del Getafe en un partit plàcid. José Lu va fer els dos gols que van donar la victòria als blancs i que han deixat el Madrid a 2 punts per davant del Girona i 10 punts per davant l'Atlètic de Madrid i del Barça. Recordem que de cara aquest cap de setmana el Barça juga demà al camp de l'Alavés a 2:15 de la tarda i a les 9 el Girona rep a Montilivi la Reial Societat. I diumenge també a les 9 el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid juguen el partit de la jornada al Santiago Bernabéu. La jornada comença avui amb un Atlètic de Bilbao, Mallorca a les 9. Més coses, el Barça ha quedat, per cert, sense el migcampista de 17 anys, Lucas Bergvall. Deco el volia per al filial, però finalment se l'ha endut al Tottenham, coincidint, com deia, amb el tancament del mercat d'hivern. A les últimes hores tampoc no s'ha mogut ni el Girona ni el Barça. I atenció amb la que, sens dubte, serà una de les notícies esportives de l'any. Lewis Hamilton ha fitxat per Ferrari. El pilot britànic, 7 cops campió del món, s'incorporarà a l'equip italià el 2025 i ocuparà el lloc de Carlos Sainz, que s'haurà de buscar nou equip. El madrileny ho ha entomat amb esportivitat i ha assegurat en un comunicat que continua compromès amb Ferrari de cara a la temporada actual, que comença d'aquí un mes. Avui s'ho donarà un cop d'ull als diaris. Veureu que el fitxatge de Hamilton per Ferrari agafa un enorme protagonisme. De fet, la premsa ja ho defineix com una maniobra històrica que ha provocat un terrabastall a tot el paddock. I en bàsquet, els Memphis Grizzlies retiraran el dorsal 33 d'en Marc Gasol, serà el 6 d'abril, en un partit contra els Sixers, després que el pivot de Sant Boi anunciés dimecres la seva retirada del bàsquet professional. Ahir va passar pel món a RAC1 i va explicar que va prendre la decisió de retirar-se el mes de novembre i que, malgrat haver-ho guanyat pràcticament tot, prioritza la gent que s'ha trobat pel camí.
Sembla un tòpic, però realment queda amb la gent. Quan mires enrere, tota la gent que t'ha ajudat, que t'ha acompanyat, que t'ha ensenyat, i amb la gent que ara al final començaves tu a transmetre, no? O has intentat transmetre totes aquestes coses que s'està aprenent. Llavors, em quedo amb la gent.
Marc Gasol també va explicar que està tranquil amb la seva decisió, que no es penedeix, i va reconèixer que no recorda en aquests moments on guarda l'anell de campió que va guanyar amb els Toronto Raptors de la NBA. Per cert, ahir a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona va guanyar de 27 punts el Cadí la Seu en un partit de la 20a jornada.
Hola, sóc en Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles, amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe?
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
Un grup de científics ha creat una intel·ligència artificial que aprèn el llenguatge com els humans, és a dir, és capaç de relacionar imatges i paraules. Segons publica la revista Science, el sistema l'han entrenat amb vídeos i àudios d'un nadó en el seu dia a dia. És una criatura que des dels 6 mesos fins que tenia poc més de 2 anys duia un casc amb una càmera i una gravadora 2 hores a la setmana. Durant aquest període, els científics de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, als Estats Units, es van dedicar a recopilar les accions quotidianes de la criatura i van entrenar la intel·ligència artificial amb més de 61 hores de dades fins que finalment va aconseguir associar objectes a paraules. L'objectiu de la investigació és desenvolupar models d'intel·ligència artificial més humanitzats, però també entendre exactament com s'adquireix el llenguatge als primers anys de vida. I avui també llegim a la premsa especialitzada dues novetats més sobre intel·ligència artificial. Per una banda, el mitjà New Scientist parla d'una IA que imita el son dels humans, analitza les dades de la fase desperta i en millora el rendiment. I el Confidencial n'avança una altra, que es publicarà al diari científic de Lancet. És una intel·ligència artificial que pot detectar malalties de transmissió sexual en homes simplement fent una fotografia al penis. Avui tanca portes al Congrés de l'Audiovisual LICE després d'una de les edicions més concorregudes dels últims anys, entre les que hi han passejat també hi ha responsables d'escoles i universitats que busquen idees per integrar la tecnologia a les aules. Per exemple, la companyia japonesa Epson hi ensenya projeccions immersives que, segons la companyia, poden ser l'alternativa al mòbil a les aules. Informa Montse Martí.
De l'ús individual de la tecnologia, l'ús col·lectiu és la proposta que ha portat la tecnològica Epson a l'ICE, pantalles envolvents i interactives que permetrien als alumnes d'una classe experimentar dins de l'aula diferents situacions reals. El portaveu d'Epson Ibèrica, Raül Sanahuja, ha explicat a RAC1 que aquests dies han parlat amb universitats, però també amb escoles d'infantil i primària.
A mi m'explicaven una de les grans experiències que volen fer en primària, que és que els alumnes entenguin com són les estacions, com canvia la imatge, no?, del paisatge quan arriba la tardor, per dir alguna cosa, no? Quins són els colors de la tardor, veure tot en pantalla, poder tocar la pantalla perquè són interactives i descobrir quins arbres són els que cauen fulles, quins no, i després afegir-hi els típics sons també de la tardor, i superem aquestes barreres que estan molt d'actualitat entre les pantalles individuals dintre del col·le.
Epson també mostra els últims avenços en reunions híbrides, on una part dels assistents s'hi connecten a distància, un camp encara amb molt camí per córrer, segons Epson, perquè les empreses cada cop més tenen treballadors repartits arreu del món. Epson ha signat un acord amb Microsoft per millorar l'experiència, per exemple, amb l'aplicació Teams. Avui l'ICE, encara ja l'últim dia, amb les dates ja fixades per l'edició de l'any que ve, es farà del 4 al 7 de febrer.
Aquest vespre, el grup de WhatsApp del món RQ treia fum amb les primeres imatges que Netflix ha fet públiques de la segona temporada de El Juego del Calamar. Ja està. 16 segons, però deixen clar que la sèrie reprendrà just al punt en què va acabar la primera temporada. I ja sabeu els que l'heu vist com acaba. Encara no hi ha data d'estrena, tot i que sí que se sap que sortiran abans que s'acabi aquest any 2024. El govern espanyol continua avançant algunes de les mesures de la lluita reforçada contra el tabac que vol impulsar aquesta legislatura. El periòdico explica que la nova ministra de Sanitat, Mònica García, proposarà augmentar el preu de les cigarretes i ampliarà els espais lliures de fum. Per exemple, estudia prohibir fumar a les terrasses, a les platges o als cotxes. I això no és tot. També pretén que els paquets de tabac no portin ni missatges publicitaris ni els logotips dels fabricants per fer-los el menys atractius possibles. Ja és tot a punt perquè a partir de dilluns Dani Alves s'assegui al banc dels acusats i finalment ho farà en un judici públic. L'Audiència de Barcelona ha descartat fer-lo a porta tancada com havien demanat tant les acusacions com la defensa. Ara bé, per protegir la víctima i que no revelin detalls personals, els jutges han decidit posar més límits dels habituals a la informació que podrà sortir de la sala. Com us explicàvem fa uns dies, no es podran gravar ni imatges ni àudios de cap de les persones que intervinguin en aquest procés. Benet.
Protegir la víctima i alhora garantir la transparència del sistema judicial. Aquest és l'equilibri que ha intentat trobar l'Audiència de Barcelona i que l'ha portat a rebutjar la petició de judici a porta tancada que havien demanat totes les parts. Només es farà totalment a porta tancada la declaració de la noia. A més, a la gravació oficial i de consum intern del judici, la veu estarà distorsionada i la cara pixelada. Així eviten que, si més endavant es filtra la gravació de la vista, ningú la reconegui. Pel que fa a la resta del judici, els periodistes el podran seguir, però, i aquesta és la diferència amb molts altres, sense gravar-ne cap mena d'imatge ni so. Així doncs, el que hi passi es podrà explicar, però no amb la veu de l'acusat, dels testimonis o els pèrits. I per si amb això no n'hi ha prou, el tribunal ha demanat a les parts que refereixin a la víctima com la denunciant, sense fer servir el nom de la noia per mantenir-ne l'anonimat. Els jutges admeten que un judici tan mediàtic i per un delicte com agressió sexual és doblement victimitzador, i la noia i la seva família necessiten una protecció especial.
I a Instagram ja no apareix la publicació que va fer la mare de Dani Alves, on es podia identificar clarament la víctima. És una publicació que la mare del jugador va fer l'any passat i que va saltar als mitjans de comunicació a principis d'aquest any. Hi havia imatges i vídeos de la noia, dades seves i missatges que reclamaven la innocència del futbolista. La víctima va denunciar la mare d'Alves per haver escampat el vídeo, que també va aparèixer a diversos mitjans del Brasil. I encara sobre violència sexual, l'Audiència de València ha condemnat a presó permanent revisable al parricidi de Sueca. És aquell home que l'abril del 2022 va matar son fill a punyalades mentre la mare ho sentia tot per telèfon. El jurat popular ha conclòs que es tracta d'un cas evident de violència vicària, on l'assassí va clavar una setantena de ganigatades a la criatura amb la 11 anys, amb la finalitat de causar el major dolor psicològic imaginable a la mare. Quin horror. Quin horror. Tenir relacions afectives saludables pot ajudar a rebaixar els símptomes de la diabetis. Fins ara, molts estudis apuntaven que les persones amb diabetis tenien entre 2 i 3 cops més de probabilitats de desenvolupar una depressió. Doncs bé, un nou estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge ha evidenciat que a llarg termini tractar les dues patologies alhora ajuda a tenir un millor pronòstic. Joel Penya.
Per fer l'estudi, els investigadors han fet un seguiment de 6.000 persones i han observat que la diabetis i la depressió tenen una relació transversal. A la llarga, tenir unes relacions afectives saludables pot reduir els símptomes de la diabetis i tractar la diabetis ajuda a millorar l'estat d'ànim. L'investigador de Lillibell, Fernando Fernández Aranda, explica a RAC1 que és clau tractar tots dos diagnòstics alhora.
Si apareixen aquestes condicions, com molt freqüentment passen, és important que també la sintomatologia depressiva estigui tractada. Perquè si no, això tindrà al llarg dels anys afectació novament en la diabetes, en el tractament, en l'adherència.
Per tot plegat, els resultats indiquen que cal fer un cribratge dels símptomes depressius en els pacients de diabetis. El motiu és que la millora simptomàtica d'un influeix en l'altre.
I una tercera part de les persones amb càncer van perdre la feina l'any passat per la malaltia. Segons l'Associació contra el Càncer, a Catalunya hi havia 17.500 pacients oncològics en edat laboral i 5.000 es van quedar a l'atur. A més, molts dels que van mantenir la feina tenen números de trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica. Això mentre l'OMS alerta que els casos de càncer augmentaran els pròxims anys fins a arribar als 35 milions de diagnòstics al món el 2050, 15 milions més que l'any 2022. De les 9, els Premis Ràdio Associació reconeixen aquest any les transmissions esportives del futbol a RAC1. Les del Barça, el Girona i l'Espanyol han rebut el premi al millor programa de ràdio execu amb el Tot Costa de Catalunya Ràdio. El guardó destaca la creació d'un llenguatge esportiu en català i l'adaptació a nous formats. El Pou diu que és un premi especial del Barça jugar a RAC1.
Doncs estic molt content, la veritat. Sempre és una alegria que et reconeguin la feina amb un premi d'aquestes característiques. Molt content i molt agraït al jurat que ha decidit premiar-nos. I aquesta vegada, a més, el premi doncs, és especial perquè el compartim amb els companys de les altres transmissions, tenint en compte la quantitat d'integrants de la redacció d'esports que formen part de les transmissions. Jo crec que al final és un premi al conjunt d'integrants de la redacció d'esports de RAC1. Per tant, estem d'enhorabona.
I també a Miquel Agut, del Girona Juga RAC1.
Gràcies al jurat, als oients, perquè sense ells no seríem res, i als col·laboradors que enriqueixen, que diversifiquen. Gràcies també a la redacció, al Puig i al Molló, que són a totes les transmissions, a l'Albert Ferran, també a RAC1 per apostar-hi. I també estic content perquè la ràdio esportiva, que sovint és menys tinguda, tingui un reconeixement en premis de tanta volada. Per mi és un motiu d'alegria que un contingut que descentralitza, que fa referència a un club que està en creixement d'una cantonada del país, tingui el seu ressò i el seu reconeixement, i visca la ràdio en català.
I l'Edu de Valle, la veu de l'Espanyol, juga a RAC1.
La veritat és que és una feina que ens apassiona. Jo no ho diré molt alt, però la podria fer pagant perquè m'ho passo bomba i em sento privilegiat de poder-ho compartir no només amb els oients, sinó també amb els companys de transmissió. En el meu cas, a l'Espanyol, doncs, amb el gran Dani Solsona, amb en Joan Camí, amb el Puig, amb el Molló, amb l'Albert Ferran i companyia. Així que molt content i molt agraït.
I serà també tot un plaer veure dalt de l'escenari del Palau de la Música recollint aquests guardons també a Jordi Costa i Sònia Gelmà, per l'estima que els hi tenim aquí A RAC1 també està de celebració, perquè aquests premis han distingit amb una menció d'honor al responsable del sistema informàtic i la veu de RAC1, Carles Godó Ballbé. La rebrà al costat dels periodistes de Catalunya Ràdio, Carles Pérez, que va fer un històric programa que era La Solució fa molts anys, i del creador de Ràdio Puigreig, Josep Genescà. Ahir en Carles Godó va explicar aquesta anècdota amb Marc Giró just després de saber que el guardonaven.
Un dia gravant en un estudi de gravació, el tècnic va tenir a bé deixar-se l'escolta aquella que tenim quan sí. estem en els estudis.
Encara que havíem situat jo.
I el control. I estava jo gravant una cosa i diu que no, és l'únic que tinc, no sé què és.
El premi a millor programa de ràdio local ha estat pel dominical de Ràdio Arenys, que condueix el director junt de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Enric Sierra. El programa D'on ets tu, de Ràdio 4, ha rebut el Premi a la Inclusió, i el podcast Ronda Perversa, dirigit per Josep Moragues i David Balaguer, s'ha endut el Premi Radiofònic, s'ha endut el Premi a la Innovació, als guardons, 26 de febrer, en una gala al Palau de la Música, que també se servirà per celebrar el centenari de l'arribada de la ràdio a Catalunya. Per cert, que l'actriu i cantant Ana Belén buida el pap aquest diumenge en una entrevista a lo de Évole la Sexta. He de dir que l'he vist, ja l'he vist sencer, i m'ha entusiasmat. És que sóc un devot d'Anna Belén. Parla de tot, també de política, evidentment com a comunista que és. Per exemple, carrega contra el veto que alguns ajuntaments del PP i Vox han imposat obres de teatre per motius ideològics. Al món RAC1 ha arribat algun tast d'aquesta magnífica conversa amb el Jordi Évole.
Ay, la putada es que han conseguido que la gente tenga miedo. Miedo a expresarse, miedo a expresarse de una manera diferente.
Ana Belén també reflexiona sobre un dels lemes de campanya que ha fet servir Díaz Ayuso a Madrid, el de comunismo o libertad, i recorda que va ser la gent i no les elites polítiques les que van tirar endavant la transició.
El comunismo aquí en España a ti te ha hecho algo malo. En las épocas más complicadas, la gente que estaba organizada, que estaba trabajando, que estaba en las empresas, gente que realmente dio la, ojo, la vida por... Esto que vivimos ahora, que es, oh, democracia. No, democracia ha costado mucho. Y no ha sido comunismo o libertad. No. Coño, la memoria. Memoria.
Amb 72 anys, Ana Belén també ha criticat que a mesura que s'ha anat fent gran hagi deixat de rebre propostes per interpretar papers. L'entrevista sencera diumenge a 9:45 de la nit a la Sexta. Per cert, que l'Anna Belén també explica, entre altres coses, que fa uns anys un director conegut, de qui no va dir el nom, se li va llançar a sobre quan anava pel carrer, i la segona que... I també explica... en fi, també canta l'Anna Belén durant el programa, i al final també és bastant espectacular, en Jordi Évole i una harmònica. I ahí lo dejo. Billy Joel publica el seu primer tema després de gairebé 20 anys. Turn the lights back on. Please open the door. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls. Tracta d'una balada al piano en què el mític músic nord-americà de 74 anys es pregunta si ha esperat massa per tornar a encendre els llums. I aquí Su té nou single que es diu Últimamente.
Lo paso mal con las llamadas. Tengo ansiedad. Me siento estancada.
Nou, Lola Índigo és una batxata, es diu una batxata, és una col·laboració amb Psycho.
Una batxata d'aventura, mano en mi cintura, tu mira, no veros, no me puede mentir, dejamos pasar.
I mentrestant, Vic Miralles publica Relevante.
Me cuesta identificar lo que sientes de verdad, dame un mapa palé.
És un altre avançament del nou disc del músic i professor d'OT que es dirà Gestos. A banda del teaser mentrestant del Juego del Calamar, avui tenim diverses estrenes en sèrie. Amazon Prime publica Senyor i Senyor Smith.
I'm John.
És una nova versió d'aquella pel·lícula que va juntar Brad Pitt i Angelina Jolie. Ara és sèrie, però sense Pitt i Angelina Jolie. Encara Netflix, bones notícies pels que són fans dels Bridgerton, perquè ja hi ha data per l'estrena de la tercera temporada de la sèrie.
Your eyes... The most remarkable shade of blue. And yet somehow they shine even brighter when you are kind.
Es dividiran dues parts. La primera s'estrena el 16 de maig i la segona el 13 de juny. I per cert, encara en cinema un parell de notícies més. La primera, que Brad Pitt apareixerà a l'última pel·lícula de Quentin Tarantino. No se sap encara si serà com a protagonista o en un secundari. La pel·lícula es dirà Movie Critic i serà un drama ambientat als anys 70. Brad Pitt es posarà per tercera vegada a les ordres de Tarantino després de Maleïts malparits i Once Upon a Time in Hollywood. I la segona notícia és que Tim Burton dirigirà i produirà una nova versió d'un dels grans clàssics del cinema de terror i de ciència-ficció, L'atac de la dona de 50 peus. El guió el firmarà Gillian Flynn, la responsable de Perdida, que recordem va dirigir David Fincher. Per les 9 i abans que arribi Joan Laporta aquí al Monarracó, abans que arribi el president del Barça, al trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com fem cada matí des del RAC i com fem cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, matí marcat per força incidències en trams complicats de l'hora punta. Des de primera hora a l'A2 hi ha cues de més de 5 quilòmetres entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en sentit Barcelona per un accident, i parlem de dues incidències més a aquesta hora. A la C31, que ara es talla un carril a l'altura de Viladecans en sentit sud, tot i que no es provoquen pràcticament retencions, i ara a la C17, l'avaria d'un vehicle entre Lliçà de Vall i Parets del Vallès complica força la circulació des de Lliçà d'Amunt, i a més s'ajunta amb el tram d'obres que hi ha en aquella zona en sentit sud.